Duros a quatre pessetes.
I avui en el Duros a quatre pessetes volem parlar de les empreses familiars. Ja saben que són el motor, sens dubte, de l'economia catalana. Tenim el Jordi Tarragona, que és assessor de famílies amb empreses. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Acabes de fer un estudi que fa una mica una radiografia de l'empresa familiar a casa nostra, i jo me l'he estat llegint, i el que més m'ha sorprès és que molt poques famílies o molt poques empreses familiars tenen ja garantit i, diguéssim, planificat com serà el relleu d'aquesta empresa, no? Quan el pare es jubilarà i qui es farà càrrec d'aquesta empresa.
Correcte. Una de les principals àrees de millora de les empreses familiars és establir l'edat de jubilació dels càrrecs de govern i direcció de familiars a l'empresa. Només el 17% de les que han participat a la mostra tenen prefixada aquesta edat.
És a dir, que només pràcticament dues de cada 10 empreses familiars avui en dia a Catalunya saben quan el propietari, quan la persona que està portant l'empresa, es jubilarà.
Correcte.
I per què passa això? Perquè hi ha molts fills que no tenen clara la continuïtat, no?, de les empreses.
Bueno, jo diria que el que crida primer l'atenció és que el 53% de les empreses de l'estudi estan en segona generació. I si comptem segona, tercera i quarta, el 83% estan fora de la primera generació. És molt normal que en primera generació no estigui...
Primera generació és quan l'empresa la crea...
El creador.
Uh-huh. Vale? I és qui està portant l'empresa.
Correcte. Llavors, aquí sí que és bastant més comprensible que no estigui prefixada l'edat de jubilació, perquè és qui l'ha creat, no s'ha fet mai el primer cop. Uh-huh. Però que ja s'ha fet un primer traspàs, estem en la segona i tercera generació, crida més l'atenció que aquesta continua sent una de les principals àrees de millora. Què passa? Les empreses familiars es tendeix a estar als càrrecs molt més que les no familiars. Uh-huh. Això té avantatges, perquè permet portar polítiques a més llarg termini, més transmissió i continuïtat dels valors i de la tradició, però precisament també té inconvenients, i en un moment de tant canvi com l'actual, aquest inconvenient pot ser perillós. Costa més fer modificacions i canvis. Amb l'edat, la majoria de persones ens tornem més conservadores, uh-huh, més por al risc, i en un moment de molt canvi amb l'entorn, convé planificar quan hi haurà el relleu.
Uh-huh. I costa a vegades planificar aquest relleu, perquè hi ha moltes persones que són les que han creat l'empresa, que són molt receloses a cedir el control, inclús als fills.
Els principals frens per planificar el relleu són, per un costat, tres, els principals frens. Un, pensar què faré el dia que faci el relleu. La vida de l'empresa aquí està, al final pot crear addicció. Uh-huh. Treballes moltes hores, molts dies, i això es crea addicció. El segon fre pot ser pensar de què viuré. Hi ha gent que viu de l'empresa, potser l'empresa no té dimensió suficient o resultats suficients perquè visquis com a propietari capitalista, i si deixes la feina el teu nivell de vida pot variar. Uh-huh. Aquest és un altre principal fre. I el tercer també pot ser falta de confiança en la capacitat del continuador per tirar endavant. Uh-huh. No?
Que això sol passar, inclús no perquè tinguis manca de confiança, sinó perquè ja el continuador ja dona mostres de que no sap si vol continuar o no. No? Perquè avui en dia hi ha molts fills de persones que tenen empreses que es dediquen a altres coses, que estudien una carrera, que volen inclús crear i fer la seva pròpia empresa. Està canviant molt el sistema de negocis.
El sistema de transmissió de valors familiars amb empresa i fora d'empresa ha evolucionat molt en els últims anys. Clar, un motiu per no fer el relleu seria la falta de continuïtat familiar. Uh-huh. Però llavors el que un ha de plantejar-se és la venda ordenada i a temps de l'empresa, i si no és possible la venda, el seu tancament ordenat en algun moment. Uh-huh. No? I jo crec que quan estem parlant d'empreses familiars, una cosa que defineix l'empresa familiar és la voluntat de continuïtat. I la formació de la següent generació és un element clau en aquest aspecte.
Quan estem parlant d'empresa familiar, no es pensin que estem parlant d'una petita empresa de dos o tres treballadors, que també, però estem parlant també d'empreses que tenen treballadors i que la successió significa que si no n'hi ha i tanca l'empresa es queden sense feina.
Bueno, a l'enquesta han participat 100 empreses de moment amb una facturació mitja de 35 milions d'euros. Si triguéssim les dues més grans, la facturació mitja seria de 16, per tant, és una dimensió que vol dir importància per a l'economia del país. Recordem que les empreses familiars són el 78% dels llocs de treball privats de Catalunya. Per tant, la seva continuïtat és molt important.
Com es troba l'empresa familiar avui en dia? A casa nostra. Està en un bon moment? Perquè, com dèiem, ara s'ha canviat molt sociològicament la societat, no?
En aquests moments jo puc parlar de les empreses que han participat a la mostra. I la seva principal fortalesa és tota l'àrea de negoci. Són empreses que indiquen que els indicadors claus de rendiment de l'empresa estan en sentit positiu, tenen bona tresoreria, consideren que la seva mida és adient i, per tant, són fortes en l'àrea d'empresa. I això és molt important perquè l'empresa familiar, el substantiu és empresa. Familiar és l'adjectiu.
En un món de canvi, amb l'aparició d'internet, l'aparició també del comerç electrònic, d'empreses que s'estan menjant, podem dir que un tros important del pastís de vendes. Això com afecta, o com diuen les empreses familiars que han participat a l'estudi, que els hi pot afectar aquesta transformació digital, aquesta transformació de concepció de com consumim?
Jo diria que, respecte a les preguntes que s'han fet a l'estudi, el més important per fer front a aquests reptes és planificar el relleu a la direcció en un moment oportú per donar pas a les noves generacions, professionalitzar l'empresa, incorporar consell extern. Aquesta és una altra, de les altres àrees de millora
que,
més importants.
Que persones que siguin de fora de l'empresa puguin venir també a assessorar.
Assessorar, a donar opinió i ajudar a decidir.
Des d'un punt de vista que no sigui tampoc que no s'involucrin sentimentalment.
La involucració sentimental és molt bona i és fonamental per continuar, però és important tindre-la en compte des d'un punt de vista també racional. No? Podem decidir per motius emocionals, que són importants, moltes vegades és la intuïció la que diu quin és el camí correcte, però és important tindre un punt de vista també extern que procuri ser objectiu i que porti racionalitat al procés de decisió.
Jordi, aquest estudi, quin és el seu objectiu? Per què l'has creat? Per què és el...
Vinga, la majoria d'estudis que jo conec sobre empresa familiar es refereixen a empreses de dimensió més aviat grans. I jo creia que feia falta un estudi d'empreses familiars sobre temes de família empresària d'empreses més aviat mitjanes. Que la mitja d'aquest estudi és de 35 milions d'euros, que pot semblar segons com, alt. Si traiem les dues empreses de més facturació, que estan entre 800 i 850 milions, la mitja baixaria a 16, no? Que és una dimensió més mitjana, però des de llavors molt superior a la immensa majoria d'empreses que tenen facturacions d'un o dos milions d'euros.
Doncs Jordi Tarragona, assessor de Famílies Empresàries, moltíssimes gràcies per venir al Duros a Quatre Pessetes i explicar-nos aquest estudi que acabes d'elaborar, que es diu Radiografia de l'Empresa Familiar. Ens quedem amb aquesta dada que ens donava el Jordi, que pràcticament 8 de cada 10 llocs de treball privats a Catalunya, 8 de cada 10 són llocs de treball que pertanyen a empreses familiars. És un tant per cent molt, molt elevat. Moltes gràcies per venir al programa.
Vinga, moltes gràcies.